Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Lloret de Mar, Salou, Calvià, Benidorm i Torremolinos s'han reunit a Londres en el marc de la World Travel Market. Els alcaldes dels 5 municipis, entre ells Jaume Dolçat, han compartit les experiències i reptes que afronten aquestes destinacions turístiques madures. Alguns dels temes destacats han estat el finançament, la promoció, les relacions amb operadors turístics i la complexitat de temes d'ordenació turística, com poden ser els habitatges d'ús turístic. L'objectiu de la reunió era sumar sinergies. La idea és donar continuïtat a aquesta primera trobada i emplaçar-la de nou properament per valorar accions conjuntes. Lloret, Salou, Calvià, Benidorm i Torremolinos encapçalen la llista de les principals destinacions turístiques de sol i platja de l'estat espanyol. Sumen plegades un total de 45 milions de pernoctacions anuals. D'aquí a uns minuts en parlarem de tot plegat amb l'alcalde Jaume Dolçat. Comencem avui, per tant, parlant de turisme en aquest dijous 10 de novembre, però, com sempre, també tenim més contingut preparat. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Avui entrevistarem a Paulino Gracia, de En Lloret si se puede, sobre una moció que presentarà el proper plenari perquè no continuïn obertes les clíniques odontològiques privades als ambulatoris de la vila. També recordarem els primers actes de la Festa Major que avui donen el tret de sortida al Sant Romà 2016. Entrevistarem el regidor de Cultura, Albert Robert. També parlarem amb un advocat que ha escrit la seva primera novel·la, Azares de Granada, que arriba amb la recomanació del rei d'Espanya. L'autor, Jordi Verdaguer, que la presenta demà a la biblioteca, serà avui als estudis.
Durant el programa també us volem recordar que avui és l'últim dia per participar al concurs d'eslògans sobre el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, organitzat per l'Associació de Dones L'Aurora, i també que avui a la nit, després del pregó de Festa Major, hi ha sessió de Cineclub al teatre. Es farà la projecció de L'Abrazo de la Serpiente, premiada a Cannes. Doncs res més, comencem una nova edició del Bon Dia, Bona Hora, preparat un dia més per Rosa Giral i posant-hi veu Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
En Miquel Bernis és qui ens fa arribar la informació del temps amb aquest fred que va ballant aquests últims dies. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. 11 graus aquest matí a Lloret, temperatura similar a la d'ahir, fins i tot ha pujat una mica més. Fa fred, però no és un fred tan intens com el d'inici de setmana. La humitat ronda al voltant del 70%, com ho ha fet en dies anteriors. Aquesta jornada de dijous estarà marcada pel predomini del sol, tot i algunes bandes de núvols prims que el poden anar enterbolint en diversos moments. En general, però, el cel es mantindrà més serè que no pas amb aquesta presència de núvols alts. I demà tampoc hi haurà grans canvis. Sí que n'hi haurà, però, de cara al cap de setmana. Dissabte esperem un augment dels núvols, un dia ja més variable, amb estones fins i tot de cel una mica més cobert, i de cara a diumenge les possibilitats de pluja augmentaran, però especialment els mapes del temps ens diuen avui de cara a la segona meitat de la jornada, diumenge a la tarda, vespre i dilluns. Sembla que poden ser moments en els quals les pluges reapareguin i puguin fer-ho fins i tot de forma una mica continuada o amb una mica de ganes. Per tant, situació de possibles pluges cap al final del cap de setmana i inici de la setmana que ve, i en general, però, doncs cap de setmana en temps insegur i amb la possibilitat que diumenge en altres moments de la jornada puguin començar a aparèixer alguns ruixats. Ho anirem concretant, en tot cas, de cara a demà. Pel que fa a temperatures, els termòmetres els dies vinents no variaran molt. El fet que augmentin els núvols farà que les nits siguin una mica menys fredes, i també els migdies, però una mica menys suaus, però en general no hi haurà un gran canvi de masses d'aire en els pròxims dies. Seguirem amb aquest ambient fred, relativament hivernal, podríem dir, però no tant, amb temperatures no tan baixes com les d'inici de setmana.
Vuit i cinc, titulars. I un dia més tenim la vista fixada en els Estats Units. Hillary Clinton ha admès una derrota que fa mal, però demana donar a Donald Trump l'oportunitat de liderar els Estats Units.
La candidata demòcrata a la presidència nord-americana ha fet la primera roda de premsa gairebé 10 hores després de confirmar-se la victòria del republicà i ha afegit que els resultats demostren que el país està més dividit del que es pensaven.
La victòria de Donald Trump ha estat rebuda amb prudència tant en la Unió Europea com en la majoria dels governs europeus.
Reticències de la Unió Europea i de governs com el francès i l'alemany contrasten amb l'eufòria de l'extrema dreta. Tot i així, hi ha hagut molta prudència i tothom ha coincidit en que les relacions no es trencaran.
Mentrestant, als Estats Units ja hi ha hagut manifestacions a diverses ciutats contra la victòria del republicà.
La majoria de les mobilitzacions han estat a les grans ciutats de les costes est i oest del país, com ara Washington, Chicago, Filadèlfia, Seattle o Los Angeles.
Aquí a casa, recta final en les negociacions dels pressupostos entre el govern i la CUP.
Fons del govern asseguren que hi haurà un principi d'acord, però des de la CUP expliquen que, malgrat punts de trobada en mesures fiscals, també hi ha diferències que encara s'han de resoldre.
En economia, la Comissió Europea pronostica que Espanya tornarà a incomplir el límit de dèficit l'any que ve.
Espanya, de fet, encapçalarà el rànquing com el país de la zona euro amb un dèficit més elevat. La Comissió situa els números vermells en el 3,8% del PIB, 7 dècimes per sobre de l'objectiu marcat.
Obrim ara Plana de Societat. El Gran Recapte busca 15.000 voluntaris.
La 8a edició de la campanya de recollida d'aliments es farà del 25 al 26 de novembre. Aquest any hi haurà 2.500 punts de recollida de menjar instal·lats en mercats i supermercats de tot Catalunya.
El jutge ha deixat en llibertat els dos detinguts pel tiroteig de la mina de Sant Adrià de Besòs.
Tant a l'home com a la dona se'ls ha retirat el passaport, tenen prohibit sortir del territori espanyol i periòdicament s'hauran de presentar al jutjat.
L'Hospitalet estudia com implementar el sistema d'analítica de l'ADN de les caques de gos per multar els propietaris incívics.
És una de les mesures que es volen incloure a la nova ordenança municipal sobre protecció, control i tinença d'animals.
D'altra banda, el fort vent a Barcelona ha provocat 16 ferits lleus.
Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta Procicat pel fort vent que ha estat activada en les últimes hores. L'Ajuntament de Barcelona també ha rebaixat a la fase d'alerta el Pla Bàsic d'Emergència Municipal per ventades en vista de la millora de les condicions meteorològiques i la disminució de serveis dels bombers de Barcelona.
Al llarg d'aquest dimecres, 25 comarques han estat en avís per vent amb cops que podien superar els 90 km per hora, segons Meteocat. I seguim amb més notícies. Arxivat el cas de l'accident de Freginals en no trobar indicis de delicte en el conductor.
Així es tanca la via penal i les víctimes poden reclamar en tot cas per la via civil. En l'accident van morir 13 universitaris.
Desarticulada a Ceuta una cèl·lula de captació i reclutament de joves i nens a Estat Islàmic.
Hi ha detinguts 3 homes i una dona que suposadament havien establert una xarxa de captació i adoctrinament plenament operativa a la ciutat autònoma de Ceuta.
Califòrnia legalitza la marihuana però manté la pena de mort.
Els referèndums que acompanyen les presidencials han permès als ciutadans d'alguns estats decidir sobre el control de les armes de foc, el salari mínim o l'eutanàsia.
La contaminació fa petar els mesuradors a Nova Delhi.
La capital de l'Índia viu el pitjor i més primerenc episodi de contaminació dels últims 20 anys.
Plana cultural, temporada alta porta el teatre a les aules de les escoles de Girona i Salt.
La idea és portar directament l'obra a la classe. Així, doncs, s'ofereix de manera gratuïta l'obra La llavor del foc, una història que aplega diferents mites sobre l'origen del món.
El foraster de TV3 amb Quim Masferrer. La websèrie Les coses grans de Roger Coma i la meteoròloga Mònica López són alguns dels Premis Ondas d'aquest any.
L'entrega dels guardons d'aquesta 63a edició s'ha fet aquest dimecres al Gran Teatre del Liceu. Altres premiats han estat els cantants Miguel Bosé, Manuel Carrasco i Dani Martín, el periodista Juan Carlos Ortega i els programes La Voz o Tabú.
Com sempre, acabem amb esports. L'Uni Girona segueix invicta i suma la tercera victòria consecutiva a l'Eurocup a la pista del Club Unió Esportiva amb un resultat de 54-81.
Rosó Buc amb 16 punts i Ifi Ibeke amb 14 punts i 12 rebots han liderat el contundent triomf de l'equip a les Illes Açores i ara són líders en solitari del seu grup.
En futbol, el Nàstic és el primer finalista de la Copa Catalunya després d'eliminar el Gavà als penals.
El El conjunt grana, amb un equip farcit de jugadors de la Pobla de Mafumet, s'ha desfet del Gavà en els llançaments des dels 11 metres després d'un partit molt ensupit a la Bòbila.
També en futbol, Umtiti s'ha lesionat en França i avui tornarà cap a Barcelona.
El central francès del Barça ha patit una elongació muscular als isquiotibials de la cuixa esquerra durant un partidet per preparar el duel de classificació pel Mundial de 2018 contra Suècia.
I el circuit de Barcelona-Catalunya seguirà acollint el Gran Premi de Catalunya de MotoGP fins al 2021.
Aquest dimecres s'ha firmat l'acord, finalment, per 5 anys més.
I amb aquests titulars ens situem a un quart menys 5.
Cuina elaborada al restaurant Bagua. Proveu el seu menú diari o de cap de setmana. Excel·lents plats amb una relació qualitat-preu extraordinària. I per aquest 2016, el restaurant Bagua ha preparat una nova carta. Restaurant Bagua, els dimecres a la nit, Montavitos a 1,20€. Estan a Doctor Fleming número 1, al costat del Salvamar. Reserves al 972-36-1016. Pàrquing gratuït.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-36-43-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Oferta, oferta! 2x1 en productes de proximitat als mercats municipals.
11 i 12 de novembre, als mercats municipals. Els millors productes de proximitat. Compren dos i paguen només un.
Oferta aplicable als productes identificats amb el distintiu 2x1 als mercats municipals de Girona, Salt, Olot, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell i Roses.
És una iniciativa de la Xarxa de Mercats Municipals de Girona i la Diputació de Girona.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns de la brasa, paelles i pizzas artesanes. El Papalús recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions. Comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... A més, els dimecres tenim totes les pizzas al local o per emportar a només 6 euros. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972-370049. Obert tot l'any.
Aquest divendres, nit de monòlegs amb Dani Lagui al nou Papalús. No t'ho perdis.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 20. Residència Continental. Millorem pel nostre poble.
Auronix, la major cadena d'electrodomèstics d'Europa, ara també a Lloret.
Frigorífics, rentadores, televisors, parament de la llar, climatització...
A Auronix, les millors marques en electrodomèstics a preus sense competència. A més, les teves compres fins a 12 mesos sense interessos.
Auronix, visita'ns al carrer Hipòlit Lázaro número 10, al costat de la Biblioteca de Lloret.
Auronix, la teva vida més fàcil.
Setzena Fira Medieval de Lloret de Mar. Els dies 12 i 13 de novembre, Lloret canvia de decorat. Al centre de la població viatgen el temps amb demostracions d'oficis artesans, cabanyes medievals, productes artesanals, cercaviles, accions teatrals, lluites de cavallers a la platja, espai infantil, gastronomia i moltes sorpreses més. Tota la info a lloretdemar.org. Setzena Fira Medieval de Lloret de Mar. Viu Lloret, que no t'ho expliquin.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Aquest dijous 10 de novembre, a les 8 del vespre, al Teatre de Lloret, es donarà el tret de sortida a la Festa Major d'hivern amb el pregó de Sant Romà 2016 a càrrec del lloretenc Toni Bach, president i cap de colla castellera de Vilafranca del Penedès. Acte obert al públic. No t'ho perdis.
Acte retransmès per Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora. A novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora.
Un quart i gairebé un minut de nou del matí. Bon dia, bona hora a tothom. Benvinguts al despertador matinal de la ràdio de Lloret de Mar en aquest dijous 10 de novembre. Lloret de Mar, Salou, Calvià, Benidorm i Torremolinos, us ho hem explicat a la portada, s'han reunit a Londres en el marc de la World Travel Market. Els alcaldes dels cinc municipis, entre ells Jaume Dolçat, han compartit les experiències i reptes que afronten aquestes destinacions turístiques madures.
Alguns dels temes tractats han estat el finançament, la promoció, les relacions amb operadors turístics i la complexitat de temes d'ordenació turística, com poden ser els habitatges d'ús turístic.
L'objectiu de la reunió era sumar sinergies. La idea és donar continuïtat a aquesta primera trobada i emplaçar-la de nou properament per valorar accions conjuntes.
Lloret, Salou, Calvià, Benidorm i Torremolinos s'encapçalen la llista de les principals destinacions turístiques de sol i platja de l'estat espanyol, sumant plegades un total de 45 milions de pernoctacions anuals.
Acabat d'arribar de la World Travel Market, entrevistem l'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat. Bon dia.
Molt bon dia.
Com ha anat aquesta fira i en concret la trobada amb aquestes cinc destinacions, entre les quals Lloret?
Doncs la trobada ha anat molt bé. De fet, la vam proposar des de l'Ajuntament de Lloret de Mar, perquè pensem doncs que som una tipologia de destinacions turístiques similars, per tant doncs creiem que tenim un tipus de problemes bastant semblants o de reptes, i doncs que també compartir les experiències entre nosaltres i veure el que es coneix com a benchmarking, no? Veure què fan els altres i com es pot adaptar a aquestes metodologies que apliquen altres destinacions a nosaltres mateixos, doncs, per compartir-les amb d'altres destins, doncs, que s'assemblen molt al que fem nosaltres, doncs creiem que pot sumar i pot sumar en positiu.
I, per exemple, què s'ha compartit amb les altres destinacions?
Bé, doncs parlàvem de temes d'ordenació turística, parlàvem de temes de reptes, com molt bé dèieu a l'entrada, no? De reptes en quant als habitatges d'ús turístic, en temes de mobilitat, en temes de creixement, bé, doncs vam tocar molts de temes. També el que sigui cert és que els vam tocar d'una manera embrionària, ens vam presentar perquè molts d'ells doncs no ens coneixíem, i el que sí que hem fet és emplaçar-nos i posar una mica de regles del joc, diguem, no? D'aquestes properes trobades que puguem tenir, que en principi vam acordar que podien ser dues a l'any, que les aniríem fent itinerants, que treballaríem amb equips de treball, valgui la redundància, és a dir, al marge de l'alcalde o la regidor de turisme, doncs depenent de la temàtica, doncs també hi haurien potser alguns tècnics o d'altres regidors, i en principi doncs el que vam acordar és que segurament a principis mitjans de febrer doncs ens trobarem amb alguna d'aquestes ciutats, pot ser Lloret o pot ser qualsevol de les altres, i miraríem, doncs, de, com dic, amb un ordre del dia, amb una preacta molt més treballada, doncs, poder avançar i poder aprofundir en temes doncs, turístics que ens preocupen i que són reptes per tots plegats, des del punt de vista de la promoció, però també de l'ordenació, doncs en aquesta línia.
Les altres quatre destinacions van mostrar-se predisposades a treballar conjuntament de seguida?
Sí, de fet els hi va semblar una molt bona idea. Això sorgeix d'una conversa amb l'alcalde de Salou fa uns mesos enrere, crec una fira fa uns mesos enrere, no recordo exactament quan, però una conversa meva en què parlàvem, no, de, de, de possibles temes comuns que tenim plegats, no?, com a destinacions turístiques, i bueno, va sorgir la idea de per què no parlar amb d'altres, aprofitant doncs, que a la Ultra Market doncs, hi assisteixen totes les principals destinacions turístiques, en aquest cas a l'estat espanyol, però de tot el món. També va ser un bon moment per poder explicar-los aquest projecte de compartir experiències a la resta de destinacions turístiques de sol i platja pioneres, com són doncs, Torremolinos o Calvià o és Benidorm o nosaltres mateixos, i bé, va sorgir la idea, la resta d'alcaldes i regidors doncs, ho van veure amb bons ulls, i a partir d'aquí, doncs, bé, com dic, compartir experiències, compartir coneixement, compartir estratègies, i entre tots millorar, perquè al final el que volem tots és millorar.
I en general, en termes generals, la World Travel Market com va anar?
Home, doncs jo crec que va ser una bona fira. Les previsions, no només del mercat britànic, perquè la World Travel Market, òbviament, doncs, parlem del mercat britànic, però és una fira mundial i hi ha gent de tot arreu. Per tant, et veus amb els operadors, els hotelers, els clients, són gent de tot arreu. Les perspectives són molt bones, la gent doncs, està satisfeta d'aquesta temporada que deixem enrere, temporada 2017, ha estat una temporada excel·lent per molts motius, però també per motius geopolítics o geoestratègics, en què doncs, la davallada del turisme a Egipte i a Turquia doncs, també ens ha beneficiat, però en línies generals ha estat una temporada excel·lent, i les previsions de la temporada que ve doncs, van en aquesta línia. Pel que fa al mercat britànic, doncs, creiem que tenim la possibilitat de créixer a Lloret de Mar i també a la Costa Brava, perquè hi ha la intenció doncs, que alguns vols xarxes que hi havia s'ampliïn. Doncs, per tant, el turisme britànic va directament lligat al número de vols que vinguin des de les illes. Per tant, en aquest sentit, doncs, les perspectives són bones i sembla que pot haver-hi un creixement en aquesta línia.
Perquè ja que parla dels vols, també hi ha previsions que hi ha algunes companyies que podrien incrementar els vols des de l'aeroport de Girona. Això també afavoriria Lloret.
Sí, evidentment. Parlàvem amb companyies, per exemple, manteníem una reunió amb directius de Jet2 Holidays, de l'operador aeri Jet2, i ens donaven, doncs, bueno, ens explicaven que el seu rànquing de destinacions de la Costa Brava i també de la Costa del Maresme, la primera era indubtablement Lloret de Mar. Per tant, si aquest operador doncs, amplia el seu número de vols, evidentment doncs, nosaltres rebrem en positiu doncs, més clients, i ens explicaven doncs, que també estaven augmentant el seu portfolio d'establiments amb els quals treballarien, i per tant, doncs, bé, en aquesta línia doncs, sembla que les perspectives són bones i que podem tornar a tenir una gran temporada turística l'any que ve. Però, com bé dic, un moment a pair doncs, que aquesta ha estat una bona temporada i bueno, preparar-ho tot i fer tota la feina per la propera.
I, alcalde, deixant de banda el tema de turisme, avui comença la Festa Major de Sant Romà. Com es presenta?
Home, doncs es presenta molt bé. L'any passat jo crec que vam tenir una Festa Major fantàstica, vam tenir unes barraques molt i molt exitoses, en què doncs, la regidoria de festes doncs, hi va treballar molt. Jo crec que les perspectives són semblants. Avui precisament doncs, donem el tret de sortida a la Festa Major i ben Toni Bach, que ens fa moltíssima il·lusió fer el pregó. Hem decidit fer-lo al teatre i donar-li una mica més de força, no? Esperem doncs, que hi hagi gent al teatre. Entenc que emplenar-lo és molt difícil perquè gairebé 400 persones és molt, però sí que consideràvem doncs, que la sala de plens era molt petita i que quedava segurament poc lluït. Doncs hem decidit doncs, fer-ho al teatre, per tant és una aposta de risc, esperem que vingui gent i ens fa molta il·lusió que sigui en Toni Bach, perquè és un lloretenc que fa molta bandera de ser lloretenc, que està en un moment, diguem, de la seva carrera castellera excepcional, i per tant doncs, avui fem el tret de sortida i esperem que sigui una molt bona Festa Major i que tothom la gaudeixi.
Doncs aprofitant el micròfon de la ràdio ja per acabar, convidi la gent a venir avui al pregó i a gaudir de la festa en general.
Doncs animar a tots els lloretencs a que formin part d'aquesta Festa Major d'hivern a Sant Romà. És una Festa Major doncs, que hi hem treballat molt i que creiem doncs, que ha de ser l'autèntica Festa Major, perquè la d'estiu ens és complicada, perquè tots tenim molta més feina i per tant ara segurament sí que la població en general té un moment més de calma i de pausa doncs, per gaudir d'aquesta Festa Major i de gaudir de tots i els diferents actes que en formen part, que són molt diferents i molt variats.
Esperem que vagi molt bé. Aprofitem per desitjar-li molt bona festa major a vostè també i moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Igualment a vosaltres, a tota la gent de la ràdio i com, pot-nos, i com no d'altra manera, doncs, a tota la ciutadania de Lloret de Mar. Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Cinc minuts per dos quarts de nou i parlem ara de política local, perquè en Lloret, si se puede, presenta pel proper ple una moció per instar la Generalitat i CatSalut que no renovin els serveis d'odontologia de caire privat als dos ambulatoris de la vila.
Segons el grup municipal de l'oposició, tres anys enrere es va autoritzar la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva que ubiqués unes consultes privades ubicades als dos CAPs per prestar-hi serveis d'odontologia.
En Lloret, si se puede, creu que aquest servei ubicat en un centre de salut públic enganya de manera descarada la ciutadania i respon només a l'afany de voler privatitzar serveis que haurien de ser públics.
Tot plegat ho exposarà en forma de moció en el pròxim ple, en la sessió del dia 28 de novembre.
Tenim aquí als estudis el regidor i portaveu de Lloret, si se puede, Paulino Gracia. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Exposem una mica quina és la situació exacta perquè els oients sàpiguen de què va la cosa.
Bueno, lo primero que queremos aclarar es que son muchas las personas que nos preguntan y es porque tienen que pagar el mismo precio de los tratamientos en las clínicas odontológicas que tenemos en los CAPS que una que sea privada en cualquier sitio de Lloret. ¿Es legal estas clínicas en nuestros ambulatorios? A pesar de estar en un ambulatorio público pagado y gestionado con nuestros impuestos, es un negocio 100% privado y los precios tienen que ser obligados por los estatutos de la concesión a precio de mercado. Es decir, es como si abriésemos un bufete de abogados privados en el ayuntamiento. Lo que pasa es que, claro, si no sería competencia desleal. Entonces los precios tienen que ser pues los mismos que están en la calle. En cuanto a legalidad, cabe recordar que por un lado, están licitados. Están licitados basándose en una licitación no aprobada por el Parlament, o sea, sé lo que significa, es que por un lado el Consell Comarcal, la Corporació de Maresme de Salut lo pidió, el CatSalut por un lado le dice que sí, luego la Generalitat, una vez ya están instaladas las clínicas y adjudicado ese contrato, la Generalitat deroga esa ley, quiero decir, que están licitando cuando la Generalitat ya ha derogado esa ley. Pero lo que pasa es que lo hicieron con carácter no retroactivo. Lo que significa es que ahora mismo no se puede privatizar nada, pero ellos siguen ahí hasta que cumplan su contrato.
¿De cuánto tiempo?
Finales de octubre del año que viene cumple. Son 4 años. Lo que entendemos nosotros es que en octubre del año que viene esas clínicas, por ley, tienen que desaparecer y tienen que volver a ser públicas. Eso ya, nosotros ya creemos que ya están legalmente. O sea, creemos que ya están legalmente. Pero, bueno, la ley es la que es. Así lo han querido en Junts pel Sí en este caso. Y bueno, así está. Pero las personas, sobre todo, incluso hay el colegio de odontólogos no se muestra favorable de que hayan clínicas privatizadas. Ellos incluso lanzaron una campaña con No Piques en la que se basan, que por cierto, ahora hablaremos de esto si a usted le parece bien. En la propaganda pone revisión dental gratuita, higiene también, una vez anual y tal. Es una campaña como han tenido muchas clínicas privadas que hoy han sido un desastre y han dejado mucha gente en la calle sin arreglarles los tratamientos que tenían. Entonces, claro, utilizan la misma forma, o sea, utilizan esto para que la gente vaya y le empiecen a sacar cosas y a partir de ahí pues empiezan a hacer un tratamiento. Claro, una de nuestras mayor asombro fue cuando fuimos hace poco, fui yo personalmente al CAP con mi mujer y me encuentro con propaganda del CAP, o sea, de las clínicas odontológicas en el CAP. Una propaganda en la que se la he traído a usted la ve, las oyentes no, pero usted la ve, en la que, bueno, servicio de odontología, higiene y revisión dental gratuita, elige a su odontólogo, pero lo curioso es cuando le doy la vuelta pone las direcciones del CAP, tanto del de Carrer Girona como el de la Avenida Vidreras, y pone solicite cita en recepción o llamando por teléfono. Llamas por teléfono y quien coge el teléfono es un funcionario y es el que está abajo.
Però aquestes clíniques que hi ha ubicades en els CAP, hi ha serveis que els cobren, però també fan l'atenció bàsica quan algú té algun problema de boca?
No, 100% privada.
¿Tot s'ha de pagar?
Entonces, entiendo que sí. Sí que es cierto que en el contrato, hay una de las condiciones que ponía la corporación, era que los servicios que seguía dando la Seguridad Social tenían que estar.
Aquests, exacte.
Sí.
És a dir, els serveis de seguretat social els ofereixen aquestes clíniques, uh-huh. però a més ofereixen serveis privats. És aquesta la idea.
Però, bueno, la idea és la que ellos plantearon, que és així, en la que nosotros estamos totalmente en contra. Porque si realmente... Porque ellos en un principio decían que era por tema social. No era por tema social. Es una privatización en toda regla. Porque incluso le puedo llegar a decir lo que más o menos ellos tenían detallado de sacar o estimaban que se podía sacar alrededor de 400.000 euros, si no recuerdo mal, 318.674 euros en esos cuatro años, que la mitad iría para la corporación. O sea, pero claro, lo que le estoy diciendo es muy, muy, muy grave. Realmente, en un espacio público como es el CAP, que haya propaganda, que yo llame por teléfono a mi dentista, vamos a llamarlo así, que es privado, que me coja el teléfono un recepcionista que está pagado por todos, que es un recepcionista público, un funcionario público, y que esté trabajando para la privada directamente, es muy grave. Hay que recordar que esto no deja de ser una empresa que está en un espacio público y que hay trabajadores públicos trabajando para la privada, pagados por todos.
Jo ho deia per aclarir només que no és que vostès estiguin en contra que hi hagi servei d'odontologia sinó que s'ofereixin només el que és de seguretat social, que no s'ofereixin serveis privats de clíniques privades allà treballant.
Claro, o sea, es que es más, incluso cuando llegue el momento nosotros ahora estamos mirando cómo jurídicamente podríamos hacerlo, pero nosotros lo que vamos a proponer en su momento, cuando se cierren, que esperemos que se cierren, es una fundación odontológica sin ánimo de lucro, ya que la Seguridad Social no cubre ciertos tratamientos, pues lo que no puede ser es que haya hoy en día gente que no se puede pagar un tratamiento como puede ser un empaste o gente mayor que tiene que cambiarse una dentadura y no pueden ponerse una dentadura. Quiero decir, entonces nosotros ya tenemos hablado con dos o tres dentistas para hacer una fundación que sería realmente sin ánimo de lucro. Quizás la gente, que es lo que estamos barajando y mirando, la gente solo pagaría el material. O sea, hay 3, 4, 5, 6 dentistas que irían a trabajar 20, 30 horas mensuales y no se les cobraría, que se les cobraría solo, pues a lo mejor un empaste se tendría por 10, 15, 20 euros, una prótesis puede ser por 300 euros, lo que es una dentadura. Quiero decir, algo que realmente la gente pueda pagar, ya que es un espacio público, ya que es la Seguridad Social, que no hay que olvidarse de eso, pues como mínimo, ya que la Seguridad Social no lo cobre, pero que haya algo social i sin ànimo de lucro. Esto es con ánimo de lucro 100%.
El conveni és fins a la tardor de l'any que ve.
Octubre del año que viene, sí.
A nivell local, què es pot fer? És a dir, què demana exactament Enyoretxi se puede a la moció que sigui competència de l'Ajuntament?
A ver, hay muchas personas que todavía no porque es complicado, el tema de las corporaciones es complicado, ¿eh? Es un invento que realmente les ha salido bien. Nuestro alcalde, el señor Dulsat, pertenece al Consell Rector de la corporación. Quiere decir, no todos los municipios que pertenecen tienen una persona, como nosotros, por ejemplo, pero nosotros sí la tenemos. ¿Qué significa esto? La corporación, aparte del Hospital de Blanes y de Calella, lleva también, y del sociosanitario de Lloret, también lleva los CAPs, como es el de Tossa, como es el de los dos de Lloret, como hay más, tienen más. Entonces, nosotros tenemos un peso. Nosotros lo que queremos hacer con esta moción es recordar a la Generalitat que esta ley que les permite a ellos estar en un espacio público, pero con una empresa privada, está derogada por la Generalitat. Entonces, lo que no queremos es que cuando llegue el momento vuelvan a hacer otra ley y le vuelvan a permitir estar otros cuatro años. Nosotros lo que queremos hacer es recordarles que esa ley está derogada y exactamente le voy a decir cuál es la resolución. Es la, a efecto de instrucción, 5/2015 del CatSalut. Quiere decir que la Generalitat, en cuanto vio esto, lo que hizo el CatSalut con la corporación, lo derogó. Entonces nosotros lo que queremos decirles es, oye, nosotros sabemos que está derogada, todos los grupos, esperemos que sí, entiendo que sí, todos los grupos estamos a favor, y los CAPs pertenecen al municipio de Lloret y no queremos clínicas privadas que estén trabajando en nuestro municipio. Y bueno, que se respete esa derogación y que lo cumplan.
Sí, no que tanquin abans de l'octubre, que és quan està previst, però que es tanqui a l'octubre, que no s'allargui més.
Si por nosotros fuera, sí, ya le aseguro que estarían fuera.
És complicat, això.
Però, claro, la ley, bueno, està com està y es complicado. Pero como mínimo que no tenga la desfachatez, porque esto es un toque de atención también hacia Junts pel Sí, o el señor Comín, en este caso, que es el de salud. Y, hombre, es que realmente es vergonzoso. Que ir al CAP y que se encuentre uno esta propaganda y que dicen solicite cita en recepción. No, recepción no. La recepción es la del CAP. O sea, esto es increíble. Y que den los teléfonos del CAP. O sea, yo, por ejemplo, ahora, no sé, cualquier persona tiene a alguien enfermo, llamas por teléfono y es normal, ¿no? Tú llamas al CAP. Pero que una clínica privada que está en un espacio público pagado por todos, hay que recordar eso, y que encima estén trabajando para esa empresa privada, eso es una vergüenza. Es una vergüenza que no hay que permitir ni nosotros, y espero que el resto de grupos municipales tampoco lo permitan.
Ho veurem, doncs, en el ple del 28 de novembre, a la propera sessió plenària. Paulino Gracia, de Lloret Si Se Puede, moltíssimes gràcies per passar per la ràdio. Molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
8:36, i recordem que avui és l'últim dia per presentar els eslògans sobre la commemoració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. El concurs convoca, com cada any, l'Associació de Dones L'Aurora, que celebra la 8a edició de la iniciativa.
Segons un membre, Conxa Alférez, la participació sempre és molt bona, especialment la dels alumnes dels instituts de la vila.
La màxima participació es troba als instituts, i això és una senyal inequívoca que aquesta joventut ho viu i participa i entén el que vol dir això. Està dintre ja de la seva cultura, i són els joves que demà estaran en els ajuntaments, estaran a les botigues, estaran treballant a qualsevol cosa, aquesta joventut que en aquesta edat ja han participat en aquest concurs d'eslògans de contra la violència de gènere.
Conxa Alférez recorda que tots els majors de 14 anys poden participar al concurs. Les frases que es presentin han de ser curtes i contundents, i l'Aurora demana que no tinguin connotacions violentes.
Tothom major de 14 anys pot agafar una butlleta i posar el seu eslògan. Un eslògan curt, no una frase ni una cosa super estranya o violenta, com per exemple ens hem trobat, t'ho dic, en plan, jo li tallaria les mans, per exemple, ens posen amb alguna butlleta, i alguna frase molt llarga, mi deseo es que en todo el mundo nos gane, no, això tampoc es tracta. Es tracta un eslògan, una cosa d'impacte, que sortirà amb una pancarta i sortirà en tots els actes.
La frase guanyadora s'utilitzarà d'eslògan a tots els actes que s'organitzin a Lloret amb motiu de l'efemèride que es commemora el 25 de novembre. A més, tant el primer com el segon classificat rebran un obsequi de part de l'entitat organitzadora.
Recordem que alguns dels eslògans guanyadors en edicions anteriors són no et moris per ell, ni un cop més o el silenci també mata.
El termini per a presentar les propostes es tanca avui, 10 de novembre. Es poden presentar tantes frases com es vulguin. Es poden fer arribar les caixes que hi ha a la Biblioteca Municipal i als instituts de Lloret de Mar. També per correu electrònic a l'adreça auroralloret@gmail.com.
El jurat escollirà les frases guanyadora i la finalista sobre el Dia Internacional contra la Violència de Gènere el 16 de novembre.
Bon dia, bona hora. A novaradiolloret.cat.
Dos quarts i mig de nou.
La previsió meteorològica.
I seguim al Bon Dia, Bona Hora, ara amb la informació del temps, a càrrec d'en Miquel Bernis, que ja el tenim a punt, Miquel, quan vulguis. Bon dia.
Bon dia, Maria. Aquesta jornada de dijous estarà marcada pel predomini del sol, tot i algunes bandes de núvols prims que el poden anar enterbolint en diversos moments. En general, però, el cel es mantindrà més serè que no pas amb aquesta presència de núvols alts. i demà tampoc hi haurà grans canvis. Sí que n'hi haurà, però, de cara al cap de setmana. Dissabte esperem un augment dels núvols, un dia ja més variable, amb estones fins i tot de cel una mica més cobert, i de cara a diumenge les possibilitats de pluja augmentaran, però especialment els mapes del temps ens diuen avui de cara a la segona meitat de la jornada, diumenge a la tarda, vespre i dilluns. Sembla que poden ser moments en els quals les pluges reapareguin i puguin fer-ho fins i tot de forma una mica continuada o amb una mica de ganes. Per tant, situació de possibles pluges cap al final del cap de setmana i inici de la setmana que ve, i en general, però, doncs cap de setmana en temps insegur i amb la possibilitat que diumenge en altres moments de la jornada puguin començar a aparèixer alguns ruixats. Ho anirem concretant, en tot cas, de cara a demà. Pel que fa a temperatures, els termòmetres els dies vinents no variaran molt. El fet que augmentin els núvols farà que les nits siguin una mica menys fredes, i també els migdies, però una mica menys suaus. Però en general no hi haurà un gran canvi de masses d'aire en els pròxims dies. Seguirem amb aquest ambient fred, relativament hivernal, podríem dir, però no tant, amb temperatures no tan baixes com les d'inici de setmana.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs avui, tal com vam pronosticar ahir, sí que tots els diaris dediquen la seva portada als Estats Units, en concret a Donald Trump. En el cas del Punt hi llegim: sí, ell també pot. El populista Trump convenç els nord-americans que li donen la presidència i la majoria a les dues cambres. En el cas del diari de Girona, el titular és commoció per la victòria de Donald Trump. El magnat es mostra conciliador mentre que Clinton insta a donar-li una oportunitat. Gironins als Estats Units diuen que ha arribat a una gent que fa temps que ningú escolta. D'altra banda, altres titulars que llegim, en el cas del Punt, només un altre tema, que és el preacord del govern i la CUP pels pressupostos. Els negociadors tanquen les línies bàsiques en matèria tributària. En el cas del diari de Girona hi ha diferents titulars. Per exemple, que un jutge podria fer exhumar el cadàver de Dalí per una prova d'ADN. El jutjat ajorna ara la junta de creditors del Parc Científic fins al gener. També es fa ressò al diari de Girona que el turisme britànic a la Costa Brava creixerà el 2017, tot i el Brexit. Troben àmfores en un vaixell romà enfonsat a les formigues, i dos titulars més per acabar. Un home afronta 26 anys i mig de presó per pegar la parella i abusar-ne a Girona, i els jutges gironins han fet posar 16 pulseres a maltractadors en el cas de la violència domèstica.
Més titulars en el sentit, en la direcció dels Estats Units. A El Periódico llegim: vertigen. A El País, Obama i Clinton invoquen la democràcia davant Trump. A El Mundo, Estats Units entra en l'era del populisme. La Razón, nou desordre mundial. El diari Ara, l'era Trump, 10 incògnites. I La Vanguardia, Trump sacseja el món.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs la notícia amb què hem obert avui al Bon Dia Bon Hora, aquesta fira de turisme internacional a Londres, la World Travel Market, en què l'alcalde Jaume Dolçat ja ha estat present, i el veiem en una imatge al diari de Girona, on s'explica que es preveu un creixement del turisme britànic a la Costa Brava durant el 2017.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora.
Gairebé 3:15 del matí, i ens fem ressò ara que Toni Bach, cap de colla dels Castellers de Vilafranca, serà el pregoner de la Festa Major de Sant Romà. D'aquesta manera, l'Ajuntament reconeix la trajectòria de qui alguns coneixen com Antoni de Lloret. Aquest ha estat el primer dels 4 anys, com a mínim, en què serà cap de colla, i ha rubricat la millor temporada de la història de la colla.
Malgrat que viu a més de 100 quilòmetres de Lloret, Toni Bach mai no ha trencat la seva vinculació amb la vila i assegura que el satisfà molt que l'hagin escollit com a pregoner.
Quan estàs lluny, diguéssim, del poble que t'estimes, doncs que et demanin, doncs, per fer una cosa com el pregó de la Festa Major, doncs com a reconeixement, o que estàs fent per fora, doncs, home, és una cosa que agrada molt. La meva mare està aquí, la meva família, la majoria de la meva família estan aquí, i a part, doncs, que m'estimo molt, molt Lloret, les tradicions de Lloret, intento no fallar mai a la festa major de Santa Cristina. La festa de Sant Romà sempre a vegades és una mica més complicat perquè sempre em coincideix en temes de castells, però per poc que pugui sempre doncs, faig cap a Lloret.
Al cap de la colla de Vilafranca, l'afició pels castells li ve de família.
El meu avi patern, que la Guerra Civil es va fer molt amic d'un vilafranquí, i com la festa major de Vilafranca és com és el cap d'any d'ells, que quan acaba la festa major doncs, s'ha acabat l'any i quan comença la festa major comença. Bueno, és una cosa que tothom, els forasters, sempre es fa la festa major. Doncs quan després de passar trifulgues en camps de concentració es van fer molt amics i a l'acabar doncs, la Guerra Civil es convidaven a les festes majors. Amb els anys ja hi vaig anar a parar jo perquè m'hi van portar doncs, els meus avis i el meu tiet.
Després de guanyar el concurs de castells de Tarragona, el 2 de novembre van tancar la temporada a casa amb el 4 de 9 sense folre com a cirereta. I atenció, perquè el pregó canvia d'emplaçament i de dia. No es farà com era habitual a la sala de plens, sinó que es farà al teatre. I no serà un divendres, sinó que és avui dijous a les 8 del vespre. També ha passat a dijous, després del pregó, la tradicional sopa de l'àvia, que s'ofereix al casal de la gent gran. Es repartirà a partir de les 9, després del pregó, com dèiem, amb unes 450 racions d'escudella barrejada. Com cada any, els avis i àvies de l'entitat cuinaran durant hores per poder aportar el seu gra de sorra a la festa major de Sant Romà. La coordinadora del casal, Margarita Rodríguez, apunta que es tracta d'una escudella barrejada de tota la vida.
Com cada any farem una escudella barrejada. El caldo clàssic es fa doncs, amb ossos de pernil, amb gallina, pollastre, costella, costelló de vedella, tot això de carn i després verdures, pastanaga, patata, col, cebes, porros, api, col... Bueno, com la feia l'àvia d'abans i forces hores bullint. Això és el secret principal.
L'àpat es cuinarà a la cuina del casal amb la col·laboració de tots els membres.
Tenim la sort de tenir una cuina molt ben equipada i actualment la fem a dintre de la cuina del menjador del casal. A veure qui la fa, pues, bàsicament intentem ajudar a tots perquè tothom té la seva feina, però clar, a l'hora de tocar fogons i tot això són els especialistes a la cuina, però nosaltres ajudem pues, netejant-ho tot, preparant-ho tot, també fent les mondonguilles. Pues, ajudem entre tots una mica, entre els vocals que tenim aquí al casal i tots els ajudants.
Aquesta ja és la 17a edició de la sopa de l'àvia, tot i que en els inicis era sopa d'all i actualment és escudella barrejada. Es repartirà al mateix casal a partir de les 9 de la nit. També us volem recordar que avui, després del pregó, hi ha Cineclub. Torna al Cineclub Adler amb El abrazo de la serpiente, una pel·lícula colombiana que explica la història de Caramacate, un poderós xaman de l'Amazònia que és l'últim supervivent de la seva tribu. Ell és el nexe d'unió entre dos exploradors que coincideixen en el lloc, però no en el temps, segons ha explicat el president del Cineclub, Joan Moret.
Un és un explorador alemany i l'altre el pare de l'etnobotànica, un científic nord-americà, que van fer dues expedicions a l'Amazona separades en el temps. Una va ser a principis de segle i l'altra cap allà als anys 40. I a partir dels dietaris d'aquests dos científics, el director de la pel·lícula, Ciro Guerra, ha creat una aventura protagonitzada per un indígena que és el nexe entre aquests dos moments del temps, entre aquestes dues expedicions a l'Amazona.
Precisament, Joan Moret opina que un dels principals atractius de la pel·lícula és que la història s'explica des del punt de vista de l'indígena.
I ens fa viure l'aventura des del punt de vista dels indígenes, que és aquella mirada que lamentablement no és gaire habitual quan es fan pel·lícules sobre indígenes. Sempre tendim a fer pel·lícules molt ben intencionades, però fetes des d'un punt de vista de l'home blanc, del colonitzador. Aquesta pel·lícula colombiana opta clarament per agafar el punt de vista de l'indígena, que és realment, em sembla, la idea interessant i la que pot obrir-nos la ment com a espectadors.
Dirigida per Ciro Guerra, El abrazo de la serpiente va guanyar el Premi Art Cinema en la secció 15a de realitzadors del Festival de Cannes 2015 i va ser nominada a l'última edició dels Oscar per millor pel·lícula de parla no anglesa. Precisament el president del Cineclub considera que el film és una obra d'art.
És una de d'aquelles pel·lícules que podem dir clarament que és una obra d'art. És la proposta de Colòmbia per als Oscars, va ser nominada l'any passat, i bé, és una pel·lícula molt visual, molt artística, que de fet doncs, són aquelles pel·lícules que quan la gent entén el cinema com una expressió artística o un mitjà d'expressió artística, doncs està claríssim que encaixa en aquesta descripció.
La pel·lícula es podrà veure aquesta nit al Teatre de Lloret i es projectarà en versió original subtitulada. De fet, el Cineclub ho fa sempre així, però Joan Moret creu que aquest cop té més sentit que mai, donat que és una producció que barreja molts idiomes.
Hi ha com una barreja de llengües molt interessant, i anglès i alemany. Bé, és realment una d'aquelles pel·lícules que evidentment s'ha de veure en versió original, que afortunadament és una cosa que al Cineclub tenim molt clar i totes les passem en versió original, però també és una pel·lícula interessant per a aquella gent que es vulgui apropar a descobrir una proposta en versió original, perquè li ajudarà molt a entendre per què cal veure les pel·lícules en la seva llengua original.
El passi és avui dijous a 9:15 de la nit al Teatre Municipal. La casualitat ha fet que la segona projecció de la temporada coincideixi amb el dia del pregó de Festa Major, que es farà també al teatre, però just abans, a 8:00 PM.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
9 minuts per les 9. Teníem previst parlar del pregó de Festa Major i de la sopa de l'àvia amb el regidor de Cultura i de Festes, Albert Robert. No ha estat possible la connexió, però sí que podem parlar amb una altra persona que tenim aquí als estudis. És Jordi Verdaguer, i ho fem perquè demà es presenta un llibre que ha escrit ell, titulat Azahares de Granada a la biblioteca.
Es tracta d'una novel·la històrica ambientada als temps de la Reconquesta, en concret als darrers anys de la presència musulmana a la península Ibèrica.
L'obra combina la cavalleria amb les aventures amb un final que deixa el lector desconcertat.
Azahares de Granada està ambientada entre Damasc, Granada i Puigcerdà, i a més la recomana, entre d'altres, el rei d'Espanya. El llibre porta més de 6.500 exemplars venuts.
L'autor, que ha presentat el llibre per tot l'estat espanyol, serà demà a la tarda a 8:15 a la biblioteca. El tenim aquí als estudis. Jordi Verdaguer, bon dia.
Bon dia i gràcies per convidar-me. Gràcies.
Gràcies a vostè per passar per la ràdio. I quin és l'èxit d'aquesta obra? Quin diria que és l'èxit?
Pues, bueno, és una obra que agrada, jo crec, perquè l'he escrit, la veritat, l'he escrit amb molt de carinyo. I potser quan llegeixes l'obra notes l'estimació amb què ha estat escrita.
Nosaltres n'hem fet una pinzellada, però què explica aquesta obra, Azahares de Granada?
Azahares de Granada és una novel·la ambientada a temps de la reconquista de Granada amb la caiguda de Bob Dylan, i és una història de tres nois que els encarreguen anar a buscar un tresor quan Granada està a punt de caure. I és una història de l'època medieval, però quin dubte hi ha que els sentiments, les passions, a l'enfrontar-se a aquest món hostil, és a la vegada molt actual i és molt humà.
I ha arribat el rei perquè vostè li ha fet arribar, o ha sigut casualitat?
No, jo li vaig enviar una... Bueno, jo un cop vaig escriure el llibre, jo el vaig enviar diversos cops a diversos llocs, van haver-hi molts llocs que no em van respondre, però també li vaig enviar a la Casa Real perquè vaig pensar, bueno, pues és un llibre que quin dubte hi cap, que és sobre la història d'Espanya, i em va enviar una carta molt maca agraint-me la publicació del llibre. És maco perquè a vegades dius, tothom et felicita, dius, et felicito, que felicitats, dius, ostres, i la Casa Real la veritat és que m'ho va agrair, i trobo que és un sentiment molt més personal agrair que no pas felicitar, perquè agrair vol dir donar les gràcies per haver escrit alguna cosa. Bueno, en aquest cas va ser algo maco.
Perquè quan rep aquesta carta del rei agraint que hagi publicat aquesta novel·la, què li passa pel cap? Què sent? Perquè és com...
Pues, la veritat, una reciprocitat. Jo li vaig agrair molt la carta que em va enviar, la veritat. Però bueno, jo ho vaig enviar... parlem del rei d'Espanya, però el maco d'aquest llibre és que jo, que l'he pogut presentar molts jocs, he pogut conèixer gent molt variada i per exemple, un dels protagonistes... Pues, són tres amics. Jo he volgut fer una novel·la medieval però molt actual, i un d'ells és gay, I jo bueno, li vaig enviar al propietari de l'hotel Axel, que és gay a Barcelona, i també li va agradar molt la novel·la. I la veritat, vaig fer la presentació ja i va anar molt bé. Vull dir que jo he tocat, per dir-ho d'una manera, totes les tecles, i és el maco d'aquest llibre. També me'n vaig anar, jo vaig anar a Granada a presentar el llibre, i clar, jo li vaig demanar a un polític que em presentés el llibre, i va dir que no hi havia cap problema. Però clar, vaig tenir un problema, i és que una setmana abans me'l van posar a la presó, i llavors em vaig quedar sense presentador. Vull dir que ha sigut una experiència maca, perquè és que he tractat amb tot tipus de gent, inclús també amb una altra presentació que vaig fer a Eivissa, i jo vaig veure que hi havia hagut un príncep saudí que li havien robat 600.000 euros del dintre del cotxe. El que portem tots, 600.000 euros. I jo vaig dir, bueno, doncs aquesta home també l'haig de convidar a la meva presentació d'Eivissa, a Eivissa, a veure si... És igual, si no ve, és igual, però si m'envia diners, pues mira, benvinguts siguin.
Però va venir o no?
No va venir, però em va enviar una carta també molt maca, agraïm el llibre, i la veritat és que també l'he posat a la pàgina web. Per això vull dir que l'Americó és molt maco. Jo també el llibre li he dedicat a... jo vaig estar estudiant àrab a Damasc, vaig donar classes d'espanyol a Damasc, i de fet el llibre el vaig escriure a Damasc. I lo maco és que, clar, a Damasc, que era una ciutat molt maca, ara per la guerra, per desgràcia, pues, hi ha moltes coses que s'han destruït, però ens tenen un gran carinyo, bueno, en general a tots els espanyols, els catalans, els espanyols a tots, perquè és aquella relació que hi va haver amb l'Àndalus, és aquella relació romàntica, que sempre l'havíem recordat com una cosa romàntica. Avui potser ja s'ha deteriorat una mica, però era una cosa romàntica, perquè Damasc havia sigut la nostra capital, doncs fa mil anys la nostra capital estava a Damasc. Llavors ens tenen un gran carinyo, i jo per això, un català, doncs mira, jo estava a Damasc, estava estudiant, vaig treure una nòvia, que era una nòvia que era àrab, però era d'origen armeni, i els vaig començar doncs, a escriure sobre Granada a Damasc. I com que pues, per culpa de la nòvia, pues, jo vaig escriure aquest llibre sobre Granada. I el
per culpa
de la nòvia.
Gràcies, no? Però per culpa o gràcies.
Sí, però bueno, ella va ser la que em va dir escriu, és allò que sempre les mares et diuen no escriguis, per l'amor de Déu, no escriguis perquè no guanyaràs la vida, això és una ruïna, no siguis artista perquè no guanyaràs la vida. I tenia la nòvia i em deia no, escriu, que és molt maco el que escrius, escriu, i jo per culpa de la nòvia vaig escriure. Després la nòvia se'n va anar, però bueno, em va quedar el llibre, va quedar el record. I jo li vaig dedicar el llibre amb ella, perquè clar, vaig voler dedicar-li el llibre amb ella. I bueno, després quan vaig estar aquí, quan vaig tornar i van publicar el llibre, pues jo vaig dir, bueno, pues, truquen l'ambaixador d'Armènia i li diré, escolti, jo he escrit un llibre que l'he dedicat a una subdita seva i vostè me l'ha de presentar a Madrid. I sí, l'home se'm va posar el telèfon i no sabia espanyol, però me'l va presentar en anglès. Vull dir, per això dic que un llibre...
Déu-n'hi-do. És la primera novel·la?
És la primera, sí. I ja en tinc una altra escrita que... A veure què tal va, és sobre Barcelona.
I aquesta, l'altra escrita, també hi ha projeccions de publicar-la?
Sí, bueno, espero que sí. De moment l'he enviat a la gent literària a veure què li sembla i com ho podem fer.
I en tot cas, aquesta Zares de Granada la trobem a les llibreries?
Sí, es pot trobar a les llibreries i sense cap problema. I ja et dic, és una... És una novel·la... que l'he escrit amb molt de carinyo, i és aquesta història d'aquests tres nanos que, ja et dic, van a buscar aquest tresor en temps quan està a punt de caure Granada, i de fet jo no ho podia fer, però adelanto el final de l'obra, que el final de l'obra és quan Bob Dylan es posa a plorar perquè veu que ha perdut Granada. Aquest és el final de l'obra. A partir d'aquí, jo, si em deixes, jo voldria posar un trosset de l'obra.
Tenim molt poca estona, sí. No sé si és molt breu.
No, és molt breu. Jo, tota la tradició, perquè a vegades també ens oblidem de la conquesta de Granada, que va ser una cosa maca, posa Garcilaso de la Vega a la conquesta de Granada, es diu que Garcilaso no hi era, però la tradició el posa. Llavors, un d'aquests nois li fa un comentari a Garcilaso de la Vega i li diu, diu, con que vos me hagáis el honor de confiarme vuestra opinión y darme un consejo para escribir, Yo, un simple hijo de artesanos con una vida vulgar, os estaré agradecido siempre, contesta con humildad. Y Garcilaso le dijo: no hay ninguna vida vulgar, pues todas son únicas a los ojos de Dios, afirma Garcilaso con determinación, para luego preguntar con ojos escrutadores: ¿acaso vos os consideráis por debajo de los demás hombres? Bueno, algo de eso sí hay, reconoce con una cierta vergüenza. Mal hecho. Nadie es menos importante que otro. Vos debéis amar a un ser sobre todos, defenderlo, comprometerlo, ayudarlo y salvarlo. ¿Ese soy yo? Sí. Y ese es mi consejo para escribir y para vivir. Sed vos mismo, caballero, sed vos mismo. Afirmad el sentido creador de vuestra libertad, la conciencia de vuestra autonomía personal. Vuestro único creador y juzgador es Dios. Pues doncs... jo amb aquest text voldria que pues, els oients d'avui de la ràdio pues, pues pensessin en aquest llibre que s'ha escrit amb carinyo, que el poden llegir o no el poden llegir, però per almenys que sàpiguen que avui he vingut aquí un escriptor per transmetre un missatge de... pues, de d'amistat i de felicitat.
Un petit tastet d'aquest llibre que es presenta, com dèiem, demà a la biblioteca d'aquí de Lloret. Moltíssimes gràcies, a 8:15 del vespre. Moltíssimes gràcies, Jordi Verdaguer, per passar per la ràdio i molt bon dia, molta sort.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
I ara sí, podem parlar amb el regidor de Cultura i Festes, Albert Robert. Albert Robert, regidor de Cultura i Festes, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com es presenta la Festa Major?
Bé, doncs es presenta amb un munt d'activitats. Avui fem el tret de sortida amb el pregó i durant una setmana, gairebé 10 dies, estarem ple d'activitats a Lloret i espero que sigui una Festa Major amb molta participació.
Com resumiria aquestes activitats?
Bé, doncs hi ha activitats de tots tipus, des de teatre, activitats fetes per colles i associacions del municipi, les barraques, activitats infantils, activitats per joves, hi ha de tot. I a més aquest any, diguéssim que englobem també el fet de no matxacar en el mateix cap de setmana la Festa Major, diguéssim, en si, amb la Fira Medieval, el que ens dona dos caps de setmana potents i forts per grans activitats.
La setmana que ve, aquesta setmana el plat fort seria la Fira Medieval, la setmana que ve les barraques amb concerts, tres nits de concerts bastant potents.
Correcte, sí, seguim apostant per una mica la línia que ja vam fer l'any passat. Creiem que Lloret es mereix tenir unes barraques, uns concerts al nivell dels nostres pobles veïns i així ho estem treballant. Fixeu-vos que aquest any portem a Buos, a Doctor Prats, a Tapeo Sound System, portem a Strombers, portem a un grup local que es diu Stone Rose, fem un concurs, una final, diguéssim, d'un concurs juvenil de grups amateurs, que és el Sonabucs, i acabem amb la guinda aquest any amb Seguridad Social, que és un grup mític que espero que ens facin ballar, saltar i cridar, com diuen les seves cançons.
Doncs segur que serà així, regidor, només quedaria convidar tothom a gaudir d'aquesta festa.
Sí, exacte, convido a tothom a gaudir de totes les activitats que miren el programa, que els arribaran a les cases, que es fixin sobretot també que aquesta, el dia 17 o 18, em sembla que és el 18, fem l'obertura del Museu de Can Font. Jo crec que això és també quelcom a tenir en compte, la gent que ho vegi, perquè s'han d'apuntar. Ens fa molta il·lusió obrir per Sant Romà i espero que tingui molt d'èxit tot i cadascun de les activitats que s'han preparat.
L'obertura de Can Font, que és una casa, en parlarem aquí a la ràdio, hem de saber-ho els oients, però és una casa indiana que s'ha intentat conservar al màxim i que serà visitable a partir d'ara pel públic, no?
Correcte, és el dia 18 serà, diguéssim, la inauguració oficial, farem una visita guiada tant tota aquella gent que vulgui. És una casa indiana, l'hem decorat, l'hem fet un storytelling i jo crec que serà una peça més del moll del Museu Obert de Lloret que ens ajudarà a complementar una mica més aquesta història que tenim indiana, americana, del passat lloretenc.
Doncs Albert Robert, regidor de Cultura i Festes, només ens queda desitjar-li molt bona Festa Major a vostè i a tots els oients i agrair moltíssim aquesta entrevista.
Igualment, perdoneu-me, avui us espero tots al teatre a les 8, que hi ha el pregó, amb el pregoner Toni Bach, que és el cap de colla dels Castells de Vilafranca.
Doncs fins les 8 del vespre. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
I fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Acabem desitjant molt bona festa major a tothom.